Brava, realment extraordinària. No cal dir que aquella llegendària representació li va valer contractes discogràfics i també per actuar en grans teatres, com ara el Metropolitan de Nova York, on hi debutaria el 22 de desembre d'aquell mateix any, interpretant la Marguerite de Faust, dirigida per George Prêtre. Prèviament al seu debut en aquest teatre, durant la que seria la darrera temporada del Teatre Antic, la 1965-1966, va complir amb el compromís que tenia entre mans quan va ser convocada d'urgència per cantar la Lucrezia Borgia, que era ni més ni menys que debutar el personatge de la Mariscala del Cavaller de la Rosa en el marc del prestigiós festival de Glyndebourne, Anglaterra. Força jove per fer de Mariscala, oi? Sentim-la tot seguit en el paper amb el que va debutar en el Met, la Chanson du Roi de Tulé, amb l'Orquestra Filarmònica d'Estrasburg, dirigida per Alain Lombard.
Jusqu'à la tour.
A partir d'aquell moment comença a aparèixer regularment en el Gran Teatre novaiorquès, on interpretarà, entre d'altres, la Maria Estuarda, al costat de Shirley Barrett, en la premiere d'aquesta òpera a l'esmentat teatre el 1967. El públic de la Gran Poma també tindria l'oportunitat de sentir-la en aquells anys en Il Trovatore, Otello, La Traviata, Luisa Miller, Un ballo in maschera, al costat de Plácido Domingo, o fent la Liu de Turandot. Van ser anys de gran activitat per tot arreu i esmentem, per exemple, el debut a l'Arena de Verona a l'agost de 1969 amb Don Carlo. Nombrosos enregistraments discogràfics, entre els quals cal destacar el de Il Pirata de Bellini, que hem sentit al començament, juntament amb el seu marit, Bernabé Martí, que interpretava el protagonista masculí, Gualtiero, obra que tot seguit van representar plegats en el Liceu, sent l'estrena el dia 3 de gener de 1971. Un any abans, el gener de 1970, va tenir lloc un altre esdeveniment important en la seva carrera, el seu debut en el paper de Norma, que acabaria sent un dels seus grans rols. I aquest debut va ser en el Gran Teatre del Liceu el 8 de gener. Malgrat que va assolir un gran triomf, la Cavaller no va quedar satisfeta de la seva actuació i en les 72 hores que van separar la primera de la segona representació, el dia 11, va portar a terme un canvi radical en el seu enfoc de l'enorme paper de la sacerdotessa druida. I ara sí, va fer seva la Norma. Com us dic, aquest és un dels rols als quals el seu nom ha estat més lligat. I se l'ha considerada com la veritable hereva de la Calas, que va ser la propietària del paper durant anys, cantant-lo per darrera vegada el 1965. Així doncs, van passar 5 anys abans no va sortir l'hereva de la divina. Després tornarem amb Norma, ara tornem a Lucrezia Borgia, ja que va ser amb aquesta òpera que va fer novament un debut important. Aquest debut va ser el 24 de febrer de 1970 en el Teatro alla Scala de Milà. Ull, precisem una cosa. Realment va ser el seu debut com a protagonista, ja que la Cavaller realment ja havia trepitjat l'escenari de la Scala. Ho va fer fins i tot abans de debutar en el Liceu l'any 1960 en un Parsifal, interpretant una de les Noies Flor. Sentim un cop més un fragment de Lucrezia Borgia amb la màgia afegida de la veu de Montserrat Cavaller. Era Adesso il figlio mio, és l'ària final de Lucrezia, que a més tanca l'òpera. Lucrezia plora sobre el cadàver de Gennaro, el seu fill secret, mort per les males arts d'enverinadora de la seva pròpia mare. Se suposa que el verí no anava per ell, però amb el cor i orquestra RCA d'òpera italiana dirigits per Jonel Perlea.
Thank you.
El juny de 1972 veu el debut en un altre dels grans teatres mundials, el Royal Opera House Covent Garden de Londres. L'obra escollida fou La Traviata, en la reposició d'una famosa producció de Luchino Visconti. Va ser molt comentat el fet que la diva catalana portés el seu propi vestuari, fet que va ser criticat perquè aquest no s'adeia amb la dominant general de la producció, que era en blanc i negre. El paper de Violeta l'havia enregistrat 5 anys abans, establint altes cotes artístiques amb aquest enregistrament. Durant els anys transcorreguts entre el disc i aquest de volum dinenc, la cavaller havia evolucionat cap a papers, diguem-ne, més forts que no pas el de la protagonista de La Traviata, més de soprano lírico spinto. Aquesta presentació seva a Covent Garden, doncs, per un error o un altre, no va ser massa ben rebuda, i sembla que les relacions amb aquest teatre no van ser mai excel·lents. No la van tenir mai gaire en compte. Per exemple, malgrat que van fer muntatges d'obres donizetianes com ara Lucrezia Borgia, a Maria Estuarda o Anna Bolena, la cavaller no va ser mai cridada a intervenir-hi, malgrat ser la número 1 mundial en aquest estil de cant. Una tipa anomenada Joan Ingpen, directora de repartiment del Teatre Londinenc, va dir, l'octubre de 1968, després de presenciar un assaig de Lucrezia Borgia, que la soprano catalana tenia una veu meravellosa, però que no servia pel bel canto, i es va quedar tan ample. Bé, ells s'ho van perdre, oi que sí? El que és evident és que un teatre no pot estar en mans d'incompetents d'aquest calibre, perquè l'únic perjudicat és el públic, que en definitiva és qui s'ho ha de passar bé en un teatre d'òpera. Sentim a continuació a la cavaller com a Violeta. De l'enregistrament que us he esmentat, sentim el Sempre Libera, que clou l'acte primer, l'orquestra és la RCA d'Òpera Italiana i el director Georges Prêtre. El tenor que sentiu de fons, Alfredo, que canta des del carrer, és Carlo Bergonzi.